Bona nit, això és Game Over. Doncs bé, nois i noies, avui ens trobem aquí un dia més a la ràdio. Jo sóc en Guillem.
Jo en Sergi.
I jo en Tom.
I doncs bé, avui us portem notícies, la veritat que molt interessants. Parlarem sobre Espanya, diguéssim Espanya de futbol, ja que el seu entrenador ha innovat, deixem-ho així de moment. Després també tractarem un tema sobre un altre partit de futbol que va haver-hi, el qual va ser entre streamers i youtubers i dos països diferents, els quals són Espanya i França, que la veritat és que es va liar bastant, ja ens ho explicarà el Tom, però va haver-hi molt barullo i no va acabar tot, diguéssim, amb la millor sintonia, amb la millor harmonia. I per finalitzar, tornarem amb el tema d'Àsia. Àsia, com ja sabeu, ja vam comentar una vegada el tema, doncs, que estaven intentant restringir l'addicció que tenien els nens amb els videojocs. I ara ja han pres mesures, ja ho veurem més endavant. Sense res més que dir, comencem! Vinga, Sergi, explica'ns una miqueta de què va aquesta primera notícia.
Doncs bé, sabem que Luis Enrique, el seleccionador nacional d'Espanya en aquesta Copa Mundial que es juga a Qatar, ha volgut innovar aquests últims dies i s'ha fet Twitch. Sembla com nosaltres, s'ha fet Twitch i l'està trencant a Twitch, la veritat. En poc més de 5 dies va aconseguir més de 500.000 seguidors. Moltíssima gent el mirava en els directes, 100.000 persones, han arribat a haver-hi 300.000 en el mateix stream, simultàniament. La veritat que és una gran innovació. En aquests streamings, bàsicament el que es parla són de temes bé futbolístics o bé personals de la seva vida, on ell dona experiències i explica una mica com la gent, vist de dins el mateix camp, com ho ha viscut ell, diferents situacions de la selecció espanyola, per exemple, com va guanyar el Mundial de Sud-àfrica, entre moltes altres coses. Bàsicament, és un recull de totes les seves experiències i vivències explicades en un stream que va molt entrellaçat amb el que les preguntes que va oferir en el chat. Ho trobo molt dinàmic i ho trobo molt bé perquè és una manera que així puguem estar molt més connectats a Espanya en aquest Mundial, que ja sabem que ha començat molt i molt i molt forta amb aquest 7-0 davant de la selecció de Costa Rica. És una cosa brutal, no s'havia vist mai en la història dels mundials com s'ha golejant així, i la veritat que crec que l'streaming de demà a la nit, que serà el primer després de que aquesta pallissa s'hagi donat, serà molt intens, la veritat serà molt i molt intens, perquè clar, és evident que una golejada així no es fa sempre. Tom, tu què en penses de que un seleccionador, una persona que no és per res del món de l'àmbit del gaming, streaming, hagi decidit innovar i tirar cap a aquesta branca de posar-se davant de la càmera i parlar? Una persona que és molt mediàtica però no en aquest àmbit. Què en penses?
Jo ho trobo molt bé. A mi m'agrada molt les coses que innoven, no? A sobre sabem que Luis Enrique és una persona... Luis Padrique, podríem dir, s'ha creat així un meme. És una persona per mi molt rellevant en l'àmbit d'Espanya, no? Perquè futbol és una cosa important i trobo bueno, que a mi m'agrada. És una cosa que, a part de dinàmica i tot el que ha dit el Sergi, el trobo bastant divertit, perquè sabem com és Luis Enrique amb la premsa, no? Que és una mica així capullet, però podríem dir també que també té el seu humor, no? I com ha dit el Sergi, quan interactua amb el chat, ho trobo que és una cosa molt, molt divertida, perquè veiem Luis Enrique parlant de coses que ell sap com és el futbol i portant-lo en àmbits que és com més de la tecnologia d'ara. Vull dir, li fem també preguntes que ell pot respondre, que tampoc està molt en aquest àmbit, però ho trobo bé. Tu, Guillem, què n'opines de tot això, no?
Aviam, jo ja des de sempre, des de que Luis Enrique estava al Barça, he sigut molt d'ell. I la veritat és que em sembla una innovació, a part de molt divertida, molt correcta. Luis Enrique, com ja ens ha comentat el Tom, és una persona que no li agrada pues, parlar amb la premsa o segons quines preguntes la respon malament. Aquesta forma, diguéssim, la de streamear, li permet connectar més amb la gent i que moltes persones que a lo millor no el volien com a seleccionador, etc., doncs ara vegin aquesta manera doncs, d'acostar-se a la gent, no? A l'interès que té cap a les persones les quals veuen els partits i opinen, i faci canviar la seva opinió. Així que jo personalment, des del meu punt de vista, penso que és molt correcte i és una idea molt encertada. Tot i això, hi ha molta gent que sí que és veritat que doncs, ha anat a mort amb Luis Enrique i pensa que aquesta idea és molt bona, igual que nosaltres, però hi ha altres persones que, com per exemple Josebas, que va aparèixer en el podcast de Jordi Wild, un mític tertulià, pensa que és poc, diguéssim, respectuós cap al món del futbol fer streamings des de Twitch i que no li agraden. Sergi, tu què en penses d'aquest estil d'opinions?
No sé, això és molt personal, no? Al final no podem criticar ni podem, o sigui, podem debatre, però no podem... Ho he de mirar sempre des de fora. Jo crec que aquesta opinió en aquest cas no és l'acertada, perquè al final això no fa res de mal a l'esport, és al revés, el que fa és connectar més un equip i en un moment així, que és un assaig de cohesió, no? O sigui, necessitem molt de cohesió perquè Espanya pugui arribar lluny en aquest Mundial, que esperem que sigui així. Jo crec que ha sigut una cosa molt clau que ha fet el seleccionador Luis Enrique. Bueno, no sé si ha sigut impulsat per ell mateix o bé ha sigut impulsat per el que seria la Federació Espanyola o la selecció mateixa. La veritat que ho trobo molt i molt bé, però aquests tipus de comentaris jo crec que se'n podrien estar i tot, perquè els trobo fora de lloc, perquè al final és una cosa que a la gent li agrada. Jo he vist molt poca gent que hagi dit que no li agrada això, i si no t'agrada, doncs no t'ho mires, però no vas criticant una cosa que li agrada a moltíssima gent, perquè si no, no hi hauria 100.000, 200.000, 300.000 persones mirant un streaming d'un tio que va parlar en una camareta si no fos interessant, no? Trobo jo. Però el que sí que realment és sorprenent i xocant, no? És el fet de que Luis Enrique hagi dit, perquè clar, sabem que és una persona que, com ja ho comentàvem, no és gaire de parlar en premsa ni res d'això, però què passa? Que clar, que tu estàs allà en el chat i tu no ets una premsa, tu no faràs preguntes que vagis a buscar, vagis a punxar, no? Tu el que vas a fer allà és com a admirador de Luis Enrique. És a dir, realment el que s'ha guanyat amb això és que Luis Enrique tingui una expressió diferent a la que tindria la premsa, ja que les persones que el miren són perfectament espectadors i admiradors seus, els quals poden disfrutar i gaudir d'aquest contingut extra, perquè cal remarcar que és extra, no és obligatori ni res, és extra de la selecció espanyola i de la seva persona. La veritat que ho trobo molt bé i l'animo que segueixi així. No sé si quan s'acabi el Mundial pararà de fer streamings, però seria graciós que no.
En teoria he dit que sí, eh? Jo també penso com tu, de que espero que no passi, ja que, bueno, a mi em sembla una persona molt divertida i que ha connectat molt bé amb la gent després de fer streamings. Llavors, espero que segueixi, però ell ja ha donat la, diguéssim, bueno, va donar la notícia només començar de que això està previst només per fer-se en el Mundial o pròximes copes o trofeus, que pot ser que ho reprengui, però no és, diguéssim, una cosa típica i que adoptarà dins de la seva normalitat, sinó és com que ara estan en el Mundial de Qatar, un event que passa cada 4 anys, doncs ha decidit dur a terme això per acostar-se més a la gent, ja que ell mateix sap que té molts haters, perquè no ens enganyem, hi ha molts madridistes que l'odien només pel simple fet de que no porta gent del seu equip, i al final ell ha creat l'equip que ha volgut i com ha volgut i el que ha trobat més adequat, llavors tampoc es poden queixar gaire. Sense res més que dir sobre, diguéssim, aquesta notícia d'estranya però també molt bonica a la vegada, i que jo penso com el Sergi, de que això afavoreix el món del futbol i fa connectar més a l'espectador amb el jugador o l'entrenador, etc. Passarem a una altra també relacionada amb el món de futbol, aquesta vegada amateur, en la qual ens explicarà el Tom. Primer fem un tall de música.
Passarem a la següent notícia, que és sobre un partit bastant polèmic, la veritat, que va ser a França. Aquest partit que crea DJ Mario cada no sé quant temps es fa
cada el temps que vulgui DJ Mario, no? Segueix, Tom.
Vale, sí, ho sento, problemes tècnics.
No, tranquil, home.
Bueno, la veritat és que DJ Mario cada no sé quants períodes de temps va creant partits de youtubers, no? Que jo els trobo bastant interessants perquè és una forma d'ensenyar que els streamers que no surten de casa poden fer una cosa com més dinàmica, i aquest cop DJ Mario s'ha lluit, ha anat a França a combatir, perquè ho podem dir així, perquè ha sigut un combat, contra youtubers o no youtubers, que això és el que comentarem ara, de França. Bueno, la cosa és que al portar streamers d'Espanya aquí, que potser no estaven tan preparats, Espanya, vull dir, França, ha optat per agafar algunes persones que no eren youtubers expressament, eren jugadors de tercera categoria, segona categoria, i clar, tenien moltes avantatges sobre Espanya. Hi ha hagut molta polèmica això, moltes persones s'han queixat, totalment normal, perquè és obvi, i a sobre en el partit van haver-hi bastants problemes, i bueno, ara veurem l'opinió del Sergi. Què n'opines, saps tu, Sergi, d'aquest partit?
Jo crec que el seu partit amistós, aquesta decisió per part de l'equip francès han sigut totalment una falta de respecte, perquè la veritat que és molt falta de respecte que vagin al teu camp, vagin al teu país, i tu els hi treguis jugadors que realment són professionals. És que sí, són professionals. És a dir, tu no pots treure a un jugador de tercera divisió contra Papi Gavi, que no ha col·locat una pilota en la seva vida. O sigui, que Papi Gavi, que té el seu treball, que és estar allà sentat i fent els seus streamings. La veritat que és una mica un sense sentit que en un partit amistós no s'hauria d'haver donat, en la meva opinió. Això, si fos un partit en el que diem que jugues alguna mena de o reputació, t'hi jugues calés, doncs ho trobaria una mica més lògic, no? Anar a guanyar, anar amb aquesta intenció sempre pícara de buscar la victòria, però clar, això en aquest cas, en un partit que era amistós per donar espectacle, perquè gaudissin els jugadors i els espectadors amb dos equips, a la veritat que ho trobo una falta de respecte cap a tots els espectadors que vam estar vivint i tots els jugadors, perquè al final l'esforç es veia molt reduït, perquè el que està clar és que no es pot comparar la qualitat d'un jugador de tercera divisió amb, en aquest cas, un jugador, bueno, un streamer que no està disposat a fer aquests esforços físics, aquest esforç a través dels dies. És a dir, la veritat que un acte, diguem, molt lleig per part dels nostres amics francesos.
Sí, la veritat que no s'han currat gaire, eh? A mi, aviam, la idea em va semblar espectacular, la producció espectacular, tot i això una falta de respecte de França cap a Espanya. Després de... Doncs bé, que al final qui portava el públic des de la part visual en forma de streaming era Espanya, no? Perquè al final els francesos tampoc tenen tanta repercussió, i en aquell partit de youtubers estaven havent-hi els youtubers més tops. Com ja va dir DJ Mario, en teoria s'havia acordat que portarien gent amb números, és a dir, gent important en el món de YouTube, Twitch, inclús Facebook Gaming, però França es va saltar les normes i va portar gent bona, gent molt superior als streamers, com ja ha comentat en Sergi i en Tom, i aquí és on es valia tot, aquí és on va haver-hi el lío, i hi ha hagut molta queixa per Twitter. Twitter ha sigut, diguéssim, allò on més s'ha liat, perquè els... Bueno, clar, com ja se sap, hi ha una rivalitat espectacular entre França i Espanya des de fa molt temps per temes històrics, però ara actualment ja hi ha hagut diverses polèmiques entre França i Espanya, que ha fet, doncs, diguéssim, que hi hagués com un odi picaresco, però un odi entre Espanya i França. I per Twitter la cosa es va calentar molt, la veritat. Van rebre insults tots... Bueno, allò era, diguéssim, semblava un corral de porcs, la veritat. Insults per totes bandes, faltes de respecte dels francesos cap als espanyols dins del partit, que, doncs bé, van fer enfadar els espanyols, i molts dels youtubers ja han fet vídeos donant explicacions sobre el que va passar en el partit de youtubers, perquè és impresentable i, diguéssim, que no pot tornar a passar mai més. Tom, què en penses del que va fer França? La veritat és que molt lleig. Digue'ns una miqueta la teva opinió.
Sí, la veritat és que França sabem com és, perquè sabem que tenim una rivalitat, no, amb França, en bastants àmbits. No només les persones d'ara, les persones joves que segueixen aquests partits, sinó des de fa temps. Ja Espanya té bastantes rivalitats contra França. I França ha anat a tope. Nosaltres teníem a Rubius, ells tenien jugadors de la segona lliga francesa. Han hagut insults tant fora com dins del camp, com ha dit el Guillem, que trobo que és una cosa molt lletja, perquè recordem que és un partit amistós, és un partit on anem a passar-nos-ho bé, on anem a guardar gent, o sigui, a agafar gent perquè estiguem com més units, o perquè hi hagi com més picant, perquè, no sé, per receptar més viewers. Bueno, sense més res que dir, jo crec que aquesta notícia ja molta gent la coneix ja. Doncs passarem a la següent, que ens explicarà el Guillem.
Doncs bé, nois i noies, ja anem arribant cap al final del programa i ara us portaré l'última notícia de totes. És un tema que l'any passat, amb el Sergi, el Pol Madurell i jo, ja en vam parlar, tot i això, ara ja s'han pres les mides. I us preguntareu, què és? Doncs bé, com ja vam comentar l'any passat, Xina volia solucionar el problema de l'addicció amb els videojocs. Tant videojocs com redes socials, etc. I que la gent menor d'edat no pogués tenir aquests problemes, perquè, com ja sabem, a tot el món està afectant. Doncs bé, el govern xino ha limitat a jugar només 3 hores setmanals a gent menor d'edat. També, doncs bé, aquest plan ajuda a, doncs bé, que aquesta addicció dels videojocs se'n vagi en el país de Xina. Què en penseu al respecte? Sergi, dona'ns una miqueta la teva opinió. Ja és un tema que vam comentar, però tot i això em sembla molt interessant que ja has imprès les mesures, no? I que siguin tan dràstiques. Digue'm què en penses.
No, quines mesures podien adoptar per reduir aquesta addicció en els videojocs. I vam estar comentant justament aquesta mesura de que hi haguessin restriccions sobre horaris que ja no es poguessin jugar. Me'n recordo perfectament que vam dir que possiblement es posarien, bueno, doncs això, restriccions setmanals d'hores. I la veritat que sí que ho han fet, ens van fer cas, podríem dir, en algun aspecte. Però la veritat que estrès, o sigui, l'edició de videojocs sabem que tot té la seva part bona i tot té la seva part dolenta. En aquest cas, els videojocs doncs, són un gran mètode de passatemps i si es fa servir en un excés, en aquest cas veiem les addiccions, doncs la veritat que es converteix en tot el contrari, no? Al final una cosa que és divertida i que serveix per lliurar-te de les coses dolentes i, o despejar-te una mica de tot, doncs al final acaba sent tot el contrari, no? Acabes caient en una addicció que no té per què ser greu ni comportar-te greus conseqüències, però hi ha una simple addicció, allò que sense jugar t'ho passis malament, ja això arriba a uns extrems que la veritat que són bastant, diguem-ne, excessius. De totes maneres, al final es veia venir, o sigui, es veia venir, això és el principi, la Xina és el principi, veurem on més van aplicant aquestes mesures restrictives perquè estic seguríssim que no serà el primer ni l'últim lloc. Tom, tu haguessis fet aquestes mesures o quines mesures haguessis aplicat tu per reduir aquesta tassa tan alta d'addicció als videojocs a la Xina?
Bueno, doncs jo ho trobo bastant acertat el que han fet tota la gent d'allà, perquè trobo que l'addicció és una cosa molt dolenta, com ha comentat el Sergi, perquè passem d'un passatemps que és molt divertit, que molta gent comparteix, on tu pots jugar i passar el temps, tal, no sé què, a passar de ser una cosa que depens d'això, depens de si jugues un dia o si no jugues, pues fotut. Trobo que a Xina hi ha molta gent, perquè sabem que hi ha molta gent així, a Xina, pues això és com a gran escala, no? Aquí, sabem que molta gent juga a Xina, i ho sabem també pels rànquings dels videojocs, no? Com Valorant és, que molta gent que és Xina, no? Pues té com jugar major temps i totes aquestes paranoies, pues són millors, està molta gent. Bueno, jo trobo, com han comentat, que està bé. No sé si això ho canviaran en un futur, espero que puguin mirar mesures noves, no? per mirar, perquè sí que prohibir i posar un límit temps pues, és bastant dur per a algunes persones, però trobo que tampoc està malament. Bueno, mirarem si hi ha canvis en el futur i us comentarem.
Jo personalment penso que és una mesura dràstica, però no sé fins a quin punt necessària, no? Com ja sabíem des que us ho vam, diguéssim, informar l'any passat, la tassa d'addicció als videojocs és molt alta, però molt, eh? És bàsicament un 72% dels joves, diguéssim, menors d'edat, eren addictes als videojocs. Això és una tassa molt alta. Doncs bé, ara amb aquestes mesures dràstiques, esperem si que redueixi, no? I aviam si tot millora. Al final, Xina és un lloc molt gran, hi ha molta gent, hi haurà gent que s'ho saltarà, segur. Tot i això, espero que serveixi, perquè al final és dràstic, limitat 3 hores setmanals. A mi personalment em sembla que és molt poc. Jo no sóc addicte als videojocs, m'agrada jugar a videojocs. Ara actualment crec que no jugo més de 3 hores setmanals, però abans quan m'agradava més, a lo millor podia arribar a jugar 20 hores setmanals, a lo millor sembla molt. No crec que sigui una xifra tan elevada, no? Al final és un hobby, i que disfrutava sobretot els caps de setmana jugant a videojocs, jo no sortia. Per això 3 hores setmanals em semblen molt pocs i que a lo millor a molts infants xinesos els hi sentarà malament. Al final quan fas canvis, diguéssim, tan durs i forts, moltes vegades no et senta bé i inclús pots arribar a tenir problemes. Què en penses, Sergi?
Sí, totalment. Això que comentaves que són mesures dràstiques i necessàries. Bueno, no sé fins quin punt necessàries. Jo crec que sí que considero que són necessàries, perquè una addicció tan gran i en tant de prop la població, perquè cal remarcar que Xina és el lloc on hi ha més població del món, i han de posar freno a la cosa, perquè si no això se'n pot anar de mare i tingué conseqüències. Ara comentàvem que potser les conseqüències en aquest moment no són tan grans, però possiblement si seguís així, possiblement es podria arribar a conseqüències que sí, que serien molt més grans. La veritat que la Xina ha fet una bona decisió, a la meva opinió, i crec que si la gent segueix així, possiblement hi hagi canvis i et puguin flexibilitzar una mica aquestes condicions. Esperem que sí, perquè si no, pobra gent de la Xina, no podrà gaudir tant de la passió dels videojocs.
Sí, esperem que, doncs diguéssim, que tot millori i que aquesta mesura, per molt que sigui dràstica, acabi beneficiant a la gent, que jo crec que segur que acabarà passant això, però que s'ho prenguin amb calma també. Jo crec que és una bona forma de dir-ho, que juguin les hores que els hi faci falta dins d'aquest límit, no? I que mica en mica ells mateixos es vagin donant compte que els videojocs, sí, donen moltes ensenyances, però que un excés de videojocs no és molt recomanable ni bo per la salut. Tom, tu creus que això servirà com a millora o que molts infants s'ho saltaran?
Bueno, jo crec que sí que serà una millora, si no ho haguessin fet, la veritat, però trobo que sí que serà una cosa que molta gent millorarà, s'ho farà pensar, però molta altra gent, com ha dit el Guillem, s'ho saltarà tota aquesta normativa, o quan treguin aquestes restriccions, si és que la treuen, voldrà jugar com abans, perquè dirà, ui, no sé què. Jo crec que, o si ho posen permanent, seria, jo crec que seria bo, o anar canviant les hores, jo què sé, al cap d'un temps posar-hi, no sé, un parell d'hores més, o depèn de la setmana, jo què sé. Anar fent canvis, rotllo això, però si ho canviessin un altre cop a lo normal, jo ho trobaria bastant complicat per tota aquesta gent que bueno, que no està acostumada al canvi i voldria tornar a lo normal.
O sigui, tu creus que s'haurien d'adaptar el que seria com evoluciona, no? aquest fet que estan passant? O sigui, tu creus que hauria d'evolucionar favorablement? Com que s'evolucionarà això que ha passat ara mateix? Favorablement o negativament?
Jo crec que evolucionarà favorablement, perquè com hem dit ja que l'enganxa als videojocs no són bons. Jo crec que sí, que si van prenent mesures i tot aquest tema va evolucionant a bé, doncs jo crec que serà beneficiant per a totes aquestes persones que tenen addicció als videojocs.
Esperem que sí, no? I penso com tu, que mica en mica, poc a poc i bona lletra, moltes vegades serà millor per la societat que no pas tot, diguéssim, dràstic. Encara que moltes vegades un cop dràstic sempre va bé. Sense res més que dir de la notícia, ja els mantindrem informats si hi ha alguna cosa nova. Passem cap a la despedida. Doncs bé, nois i noies, espero que el programa d'avui us hagi agradat molt, l'hagueu disfrutat i us hagi semblat sobretot interessant, no? Al final hi han hagut moltes coses importants que han passat durant la setmana, encara que sembli estrany, ja que moltes vegades acabem sempre parlant de Twitter, Elon Musk. Doncs no, aquesta setmana, tot i que han passat coses, ja us ho explicarem en els streamings, que recordeu seguir-nos, el Twitch és onacodinenca, tot junt i amb minúscules, i fem streamings els dimecres i els diumenges, no sé que tinguem molts exàmens, etc, que ho mirem de posposar, perquè com ja sabeu, som estudiants i hi ha prioritats. Tot i això, ja us ho acabarem de comentar tot el tema de Twitter pels streamings, recordeu passar-vos tots els dimecres i els diumenges a les 6, i seguir-nos a Instagram, que és gameover.podcast i una barra baixa al final. Des d'allà ara estarem més actius i possiblement us anunciem les coses. Sense res més que dir, espero que el programa d'avui us hagi agradat i ens veiem el dimecres. Adeu i molt bones.